Radio Vida.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Cada 18 de febrer es commemora el Dia Internacional de l'Asperger en honor a l'aniversari del seu descobridor, el psiquiatre austríac Hans Asperger, qui va identificar un comportament similar i poc freqüent en un grup d'infants. Aquesta data serveix per donar visibilitat i des d'Aspercamp han fet i faran moltíssimes activitats que ens explicarà des de Domenys Ràdio la Lourdes.
Així és, i per això ens acompanya la Laura Recha. Ella és directora d'Aspercamp. Molt bon dia, Laura, com estàs?
Bon dia, pues molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Al contrari, a vosaltres. Ahir es va commemorar aquest dia. Exactament què és l'Asperger? Perquè ha anat variant amb el temps, oi?
Sí, doncs mira, l'Asperger, bueno, més que anar variant amb el temps, l'Asperger actualment com a diagnòstic independent no existeix perquè està dins de l'espectre autista, però sí que des de sempre ha sigut una condició neurobiològica, inclosa, com comentava, dins de l'espectre autista, que està caracteritzada per les dificultats, sobretot, o les diferències en la comunicació i la interacció social. També hi ha una rigidesa cognitiva, alteracions en el processament sensorial, no? I tot i no comportar una discapacitat intel·lectual ni del llenguatge, aquestes característiques generen barreres reals, sobretot en els àmbits educatius, laborals, sanitaris i socials, no? Viure en un entorn que no contempla la diversitat neurològica, pues, té un impacte profund, tant en la salut mental, en forma d'ansietat, depressió, aïllament social, i, bueno, i cada cop sabem més, perquè també hi ha més adults que ens poden explicar com ho senten i com ho viuen.
Mm-hmm. De fet, durant aquests dies heu anat fent diferents activitats, no com el suportar la capacitat de la normativa actual, la sessió informativa i de sensibilització, el Congrés dels Diputats. Com està sent?
Bueno, està sent tot molt actiu i està sent molt satisfactori, perquè la xerrada del suport a la discapacitat en la normativa actual que vam fer amb la Fundació Mestú va ajudar moltíssim a les famílies i persones adultes que hi havien a la xerrada en conèixer aquestes eines, no?, en moments determinats que puguin necessitar al llarg de la seva vida, val?, sobretot a nivell legal, ara que ha desaparegut la tutela. I, per exemple, la sessió informativa i de sensibilització que vam fer, doncs, aquest dilluns al Congrés dels Diputats va ser molt profitosa i molt emotiva. En definitiva, l'objectiu que teníem era que la classe política que té la potestat legislativa conegués quina és la nostra realitat dins de l'espectre autista, que està molt invisibilitzada, perquè nosaltres presentem esmenes i constantment reclamem coses i necessitem que entenguin què ens passa realment, no?, per a poder donar-nos suport legislatiu.
Vau veure que hi havia bona voluntat o
en general,
com un dia
sí,
més quan heu anat? Perquè al final no
sí,
és la primera
bueno,
vegada
sempre
que demaneu, no?
No, evidentment que no. Portem molts anys amb aquestes reivindicacions. Sí que és veritat que és el primer cop que hem tingut un accés, diguéssim, més present a nivell conjunt, cosa que s'agraeix molt amb aquesta jornada. Ja van haver diputats que van poder venir, n'hi ha que no, però tindrem reunions posteriors. Llavors, després, la voluntat ja és, ara falta vehicular tot això a nivell burocràtic intern per a que realment vegi la llum amb un suport legislatiu i després d'esta segona part, que és l'aplicació, és que hi destinin recursos per a dur-ho a terme i és la sensibilització dels professionals que ho han de vehicular d'alguna manera, no? Llavors,
clar,
bueno, és un camí llarg, però que portem temps treballant i que en el que anem fent petites passes, no?
Ja. Demà, concretament, fareu una activitat a l'hotel d'entitat Salva Andreu. En què consistirà?
Doncs mira, primer llegirem la lectura del manifest d'aquest any. Ens acompanyaran també els regidors de l'Ajuntament, la de Salut, la d'Educació, també l'alcalde, el Kenneth. I tot seguit el que farem és que la nostra psicòloga, la Cati, ens expliqui pues, una realitat que ens té molt preocupats i que està bastant invisibilitzada encara a dia d'avui, i és, diguéssim, les situacions d'abús o de comprendre dins de la sexoafectivitat de les persones amb TEA. En parlarem d'aquest tema, o sigui, la xerrada es diu El meu cos, les meves normes, val? Parlarem d'aquesta realitat, que encara és bastant tabú, del que representa per la societat en general, val? Tant si hi ha una discapacitat com si no. Però d'una forma més específica, una part d'aquesta xerrada sí que donarà espai a les persones amb la condició, perquè sí que som un col·lectiu una mica més vulnerable, no? a patir-les. Llavors, el nostre objectiu és visibilitzar-les i presentar que farem tota una sèrie de tallers de suport per a totes aquelles persones que necessitin identificar-les i saber quins procediments també s'han de seguir en casos que es troben en situacions d'aquest tipus.
Me'n recordo que l'any passat vau fer també una xerrada allà a l'Hotel d'Entitats del Vendrell i va anar molt i molt bé.
Sí, va anar molt bé. Vam presentar el nostre projecte de Lego, en aquest cas, del Brick sí. Club. I sí, bueno, com que nosaltres tenim persones de totes les edats, tenim que sempre estar creant projectes i suports en les diferents etapes de la seva vida, no? I sí, l'objectiu és anar variant i anar creant tots aquests projectes que donin el suport que realment detectem dins de l'associació.
Pel que fa al dia 22, el diumenge, fareu la cinquena caminada popular per l'Asperger. L'any passat també va ser tot un èxit. No sé si es fareu la mateixa repercussió enguany.
Doncs sí, perquè en menys d'una setmana ja s'havien exhaurit els 700 dorsals. Sabem de gent que vindrà sense dorsal, inclús, i amb moltes ganes, i només patim una mica pel temps, no? Perquè darrerament, ja, si no és pluja, és vent, és l'únic que ens fa estar una mica neguitosos. Però per la resta ja ho tenim tot preparat, també hi haurà una lectura del manifest inicial, col·laborarà també la subdelegada de govern, alguns diputats d'aquí del territori, senadors... O sigui que cada cop volem també que, a part de tota la societat, la classe política es vagi familiaritzant realment de què és el que ens passa, què necessitem, no? I estem molt contents perquè ja està començant a ser un clàssic a l'associació que funciona molt bé aquesta caminada. Inclús l'any passat ens va donar veu al Telenotícies de TV3 i vulguis que no ens ajuda moltíssim, no? Pues com mitjans com el vostre que ni que sigui un cop a l'any, dos, perquè el dia 2 d'abril, que és el mes de l'autisme, com que també estem dins de l'aspecte autista, pues intentem també fer accions per a seguir visibilitzant la nostra realitat.
Una de les accions de les accions que feu per aquest Dia Internacional serà divendres vinent, el feu a Reus, i és el de l'alimentació. Sí. L'alimentació cada cop cobra més importància amb les diferents malalties o condicions. Amb el cas de l'Asperger i el TEA, s'ha demostrat també aquesta importància o aquesta relació entre el servei que teòricament tots coneixem i el segon servei que des de fa pocs anys està cobrant importància, que és l'estómac?
Sí, tot el tema digestiu, pues, evidentment també les persones amb TEA també té un impacte. De fet, fa molt temps que la comunitat científica està darrere de tot el tema de la microbiota, no? També s'estan apreciant bastantes intoleràncies al gluten en persones que tenen el diagnòstic. No són totes, però en moltes sí que es presenten intoleràncies importants i especialment al gluten. Llavors, clar, com qualsevol altra persona, detectar-les sempre t'aporta una millora en la teva qualitat de vida i en la teva salut. Llavors, tot això també ha nascut, sobretot, perquè nosaltres tenim un projecte des de fa un parell d'anys que tracta sobre la integració sensorial, no? Que ja, ja és bastant sabut per molta gent que moltes persones dins de l'espectre autista pues, tenen reactivitat o desregulació sensorial, ja sigui pel tacte, sigui per la vista, sigui per l'oïda, no? Que molta gent bueno, li molesten molt els sorolls o el tacte o les llums intenses, no? Llavors, amb el tema alimentari també hi ha un tema de textures i que en cada persona se manifesta d'una manera diferent. Cada persona amb la condició té un perfil sensorial particular. Llavors, cada cop que es vegi de que una persona amb TEA, que això es dona moltíssim, té una restricció alimentària o una sèrie d'intoleràncies, quan nosaltres vam començar a fer aquest projecte de la integració sensorial, molta gent ens traslladava aquesta preocupació. Llavors, el que hem fet és que la nostra terapeuta ocupacional faci una formació específica sobre l'alimentació en l'Asperger, amb el TEA, i que ajudi cada persona que estigui desregulada o que el tema de l'alimentació li produeixi una preocupació important, puguem ajudar-lo a que pugui obrir el ventall o que pugui descobrir si realment hi ha algun tema que sigui sensorial o que sigui més aviat un tema orgànic, no? Llavors anem a ajudar-los a trobar aquesta desregulació en la seva alimentació que té un impacte directe en la salut.
Anem al manifest que llegireu demà. Què és el que reclameu?
Bueno, el que reclamem principalment és el reconeixement de la discapacitat psicosocial, val? Perquè avui dia una persona en Asperger o amb TEA de nivell 1 no encaixa d'una forma clara en un tipus únic de discapacitat de les que hi ha a l'actualitat. També ens costa arribar al 33% de discapacitat molt sovint, val? No acabem de trobar una baremació que ens inclogui d'una forma específica. D'altra banda, també volem una protecció real davant de l'assetjament escolar i laboral, perquè les xifres actuals segueixen sent molt alarmants i estan evidenciant un fracàs amb el sistema actual que tenim de protecció davant dels casos d'assetjament. També necessitem adaptacions que siguin raonables i suports, tant en l'edat educativa com en els llocs de treball, no? Quan estàs a l'etapa laboral. El mateix a sanitat i justícia i les administracions en general. I també un accés que sigui efectiu al món laboral, ja que actualment s'estima que hi ha un 85% de persones amb la condició que estan desocupades. I això és molt, molt, molt preocupant, molt. No?
I moltíssimes, no?
És molta gent, és un índex molt, molt alt. Tot i que estem parlant de persones que tenen moltíssimes fortaleses i moltíssims talents, totes aquestes diferències a l'hora de sociabilitzar, no? I tal com he descrit el que consisteix la condició i que el món laboral avui dia premia tantíssim, no? El que és la flexibilitat, el treball en equip, el treball en grup, no? Clar, tot això costa bastant a un cervell amb TEA. El que passa és que amb adaptacions podem crear un molt bon lloc de treball, no? Llavors també necessitem, ja deixant de banda això, una actualització en els protocols i formació sanitaris, tant els sanitaris en general com els que treballen amb la salut mental en particular, perquè encara tenim aquí un buit de coneixement dins del sistema sanitari. I per últim, com portem dient fa molts anys, una financiació pública estable per a mantenir les nostres entitats, no? Perquè estem creant projectes d'orientació, de serveis d'oci, no? La intervenció terapèutica que no ens està oferint sanitat pública ni en periodicitat ni en especialització i que depenem de subvencions amb les quals concursem amb d'altres entitats, amb les quals no sabem quin import arribarà ni quan arribarà i de mentre hi ha un sacrifici econòmic molt important per part de les famílies i dels socis. Llavors, bàsicament, ens basem principalment en tots aquests motius.
Has tocat dos puntals, que era sanitat i ensenyament, quan els dos sectors ara mateix estan d'ungles amb l'administració, amb vagues,
sí, saps,
manifestacions...
Que no és el millor moment. No, és el millor moment per aquí,
no ho deia per això, però...
Sí.
Era pel fet que... Sí. Clar, són puntals de la societat, no? És a dir, durant molts anys hem sentit a dir, no, la sanitat pública, però al final, pel que fa a la salut mental, ens hem trobat una realitat de cara, per no dir de morros.
Totalment.
I és que
no,
és a dir, s'ha posat com molt de moda, no?
Bueno, ja portem molt temps escoltant les seves queixes, vull dir, el sistema sanitari, sobretot arrel de la pandèmia, i també han vist d'uns anys cap aquí una fuga important de professionals que han anat a altres països que se sentien molt més ben reconeguts. I aquí pues, bueno, s'està substituint una mica aquestes mancances pues, per metges més nouvinguts, no? O sigui, s'ha de veure molta rotació. Que de cop i volta ara veiem la visibilització d'aquests col·lectius, sí, però bueno, fa molts anys que s'estan queixant, antes que tenim molt contacte amb tots els col·lectius en la nostra quotidianitat, a través dels nostres socis, a través dels nostres professionals, no ens ha vingut de nou. I que l'escola inclusiva ens queixem tant nosaltres com ells, que no tenen eines i no tenen recursos, tampoc ens ve de nou. Almenys a nosaltres, que estem molt pendents d'aquests col·lectius, no? I que fa molt temps que com a societat veiem que els professors, si tens algun amic que sigui sanitari o que sigui professor o mestre o que es dediqui en algun perfil dins de l'educació, fa molt temps que estan estressats, que els hi falten recursos, que estan, no, queixant-se de tot això, però clar, arribat a unes, ara estan en un punt insostenible. I ja quan peta, doncs ja està tot com a molt perjudicat, no? És una mica el que ens fa ràbia a nosaltres, que dius, això ja no ve de nou, això perquè es deixa, no, tant de banda, quan el sistema educatiu és el futur, és el present i és el futur, i la sanitat, no? Que no cal ni dir la importància que té en la nostra quotidianitat. Però, bueno, nosaltres seguirem amb això i te diré que moltíssims sanitaris i que moltíssims professionals de l'educació ens acudeixen demanant-nos informació per a poder atendre bé els seus alumnes i els seus pacients. Ostres. Vull dir que ells també tenen una... Vull dir, saps que nosaltres, per una banda, molt sovint els estem exigint al sistema, o sigui, anem a la Generalitat, ahir mateix vam estar amb la direcció de la nova direcció, la Sílvia Sobirana, de la discapacitat i de la dependència, perquè també és un bunyol que tenim, no? I de vegades diuen, ostres, són uns col·lectius, no?, que són escassos, ens falta recursos, ens demanen, no?, suport. Per què? Perquè nosaltres com a entitats portem molt temps havent creat eines, havent creat recursos per a les persones d'aquest col·lectiu que són molt professionals, que són molt vocacionals i que realment volen fer bé la seva feina. I que en aquest cas la Generalitat o el govern central no els està proporcionant la informació ni els recursos que necessiten per a fer-ho bé. Llavors, clar, aquí la nostra guerra és exigir a les persones, no, als governs, als parlamentaris, que realment explicar-los. Nosaltres ho necessitem, molts d'ells ho volen fer. Com ho vehiculem tot això, no?
Clar, a la fi, al cap de la gent que teniu a l'associació, tu ho deies, és a dir, al final depeneu de subvencions i de que la gent es pagui els tractaments o les teràpies.
Exactament. Exactament. Sí que ens van donant alguna cosa, però per projectes molt concrets i que no és el finançament total d'aquest projecte. Tampoc és una ajuda per a que els nostres socis, els nostres usuaris, no els representi un cost tan elevat l'accés amb aquests serveis, perquè tots els nostres serveis, a més, estan dirigits i tenen el suport de psicòlegs especialitzats. Això és un cost elevat, no? Llavors, sí que ens ajuden a poder-los donar continuïtat, però sempre tenim que estar molt pendents i molt alerta de que la nostra entitat sempre estigui sanejada per a poder-los arrencar. I després arriba l'ajut quan arriba.
I mentrestant, com sobreviviu?
Bueno, tenim la sort que nosaltres portem 15 anys i que els nostres antecessors, la junta inicial, de sempre ha fet una molt bona gestió i nosaltres hem intentat continuar-la. O sigui, en això sempre hem estat molt, molt prudents. Si veieu les xarxes socials d'Aspercamp, no parem de moure'ns. O sigui, sempre estem fent activitats solidàries, quasi cada mes també, i buscant recursos i maneres de sobreviure com podem, adaptant-nos als temps també, perquè de fa 15 anys cap aquí que la xarxa social, per exemple, no estava tan present com ara les nostres vides, doncs, bueno, doncs teníem les nostres accions solidàries, eren molt més presencials, no? Ara tot això ja canviant també, pots demanar pues, suports mitjançant internet o coses per l'estil, ho intentem fer combinat perquè nosaltres seguim pensant que tota la comunicació presencial sempre és molt millor que la que és a distància.
Clar, normal. Ara me'n recordo quan et vaig conèixer fa un any, perquè just farà un any ara.
Sí.
I estava repassant les preguntes que et vaig fer. És que ha passat un any i continuem igual. Jo no sé. És a dir, si des de la perspectiva meva és... Ostres, ha passat un any i no s'ha fet res... Perdó, vaig a rectificar. Sí. No s'ha aconseguit el que es demanava i tornem a reivindicar el mateix. Si des de la meva part de periodista deu ser frustrant, no vull saber la vostra.
Sí, perquè és una carrera de fons, és un picapedra constant i cada cop són més persones diagnosticades, cada cop van apareixent altres necessitats i anem acumulant les que no s'han fet fins al moment. Podríem resumir-ho en que l'administració sempre va tard i apareixen necessitats en una realitat molt ràpida, en una velocitat molt ràpida, no? De cop i volta trobes també pues, nosaltres el que és, per exemple, salut mental pública fa temps que està col·lapsada, no? Pues nosaltres ja hi comencem a estar també. Ja tenim llistes d'espera, tenim derivacions per part de salut mental pública a les nostres entitats, sense rebre cap concert econòmic. Vull dir, a veure, vehicular tot aquest tipus d'ajudes és llarg i complex pel que ens estan pintant a les administracions. Llavors nosaltres seguim insistint i ho seguim treballant. Hi ha coses que s'han anat resolent a poc a poc, com és sobretot més la part de sensibilització, no? Com et comentàvem, sobretot d'educació, de sanitaris, no? Les famílies cada cop estan més ben informades. Tot això s'està avançant. La societat tampoc està tan desinformada com anys enrere. Sí? Però bueno, són petites passes que anem donant, però que encara queda molt per fer.
Ens queden 2 minuts i mig aproximadament d'entrevista. Sí. Hi ha alguna pregunta, alguna cosa que vulguis comentar que m'hagi deixat de preguntar-te?
Bueno, jo, sí, mira, aprofitaré aquest espai per a convidar tothom als nostres actes, perquè són oberts a tothom i perquè crec que la societat tenim una responsabilitat col·lectiva també amb el que és la neurodivergència. Val? Perquè estem reclamant una igualtat de drets, que no és un privilegi, és un dret fonamental, i és que sense drets no hi ha inclusió, i sense suports reals no hi ha equitat, no? I entre tots tenim que construir una societat més justa, més accessible, més respectuosa amb la diversitat, perquè sortirem guanyant tots. Perquè si no estem convertint el nostre col·lectiu en un col·lectiu discapacitat, quan en realitat podria aportar moltíssim. Estem parlant de gestos, de sensibilitat, no? Les administracions, evidentment, que els estem exigint tota una sèrie de reconeixements, no? Que l'educació realment sigui inclusiva, suports per a la vida independent, l'envelliment digne, però és que tot aquest accés tampoc tindrà garantia si la societat realment no coneixem quines són les necessitats i no ens involucrem de veritat, no? Necessitem que aquestes mesures reals, la societat també s'involucri perquè realment siguin efectives. Llavors,
esperem.
Bueno, us vull donar les gràcies de nou aquí a la vostra emissora per donar-nos veu i moltíssimes gràcies per estar al nostre costat.
Al contrari, a vosaltres per la gran feina que feu. Laura Recha, directora d'Aspercamp, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa. I anirem parlant.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, Laura.
Menys de mig minut i ens plantem a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat, amb el segon flash d'aquest matí de dijous i després un nou capítol de les ones musicals que ens porta la Janet Porter i que sempre podeu recuperar en podcast.
Penedès en Xarxa. Les notícies. Són 11:15 i us oferim un repàs a la informació d'àmbit local i comarcal al Penedès en Xarxa. La campanya Qui comença tot torna a l'escola Pau Boada. Coincidint amb els períodes de portes obertes i preinscripció escolar, l'escola s'ha tornat a adherir a la campanya El teu barri, la teva escola. Aquí comença tot, una campanya que s'adreça a famílies amb fills i filles en edat de començar l'escolarització i que està promoguda per la Fundació Bofill, al costat de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, el Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació i la Fundació Secretariado Gitano, en col·laboració amb Save the Children. Aquí comença tot té l'objectiu de visibilitzar escoles que les famílies no contemplen a l'hora de fer la preinscripció per com és la seva composició social. El curs passat, un grup de famílies va intentar impulsar una matrícula conjunta a l'Escola Pau Boada. Aquest curs ja formen part de la comunitat de l'escola i animen les famílies que hagin de preinscriure els seus fills i filles a conèixer el centre i el seu projecte educatiu, amb el qual estan molt satisfets. I d'altra banda, Cunit amplia la xarxa pública de recàrrega amb 2 nous punts per vehicles elèctrics. Amb aquestes noves incorporacions, Cunit ja disposa de 8 punts de recàrrega públics repartits arreu del municipi. L'Ajuntament ha posat en marxa aquests nous punts públics de recàrrega per vehicles elèctrics. Cada instal·lació permet la càrrega simultània de 2 vehicles i està ubicada al carrer Rovira i Virgili i al passatge del Mas, just darrere de la masia de Cal Segu. Amb aquestes noves incorporacions, Cunit ja disposa de 8 punts de recàrrega públics repartits arreu del municipi. Aquesta actuació s'ha fet amb la subvenció de l'ICEAN Movis 3 a Catalunya, Incentivos de Mobilidad Eficiente, i ha estat finançat amb fons europeus dels Next Generation. Des de la Regidoria de Medi Ambient ja s'està treballant en noves localitzacions per continuar ampliant la xarxa de punts de recàrrega a Cunit. I Santa Margarida i els Monjos comemora el Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport. L'Ajuntament dels Monjos impulsa una acció conjunta amb les entitats esportives del municipi per commemorar el 19 de febrer, Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, amb l'objectiu de promoure uns valors d'inclusió, respecte i diversitat en l'àmbit esportiu. La iniciativa, coordinada pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament, compta amb la participació del club de futbol, el club de voleibol, el club de bàsquet, el d'hoquei, el de bitlles catalanes i també el club ciclista i el club de patinatge artístic dels Monjos, així com també de les activitats esportives municipals que inclouen el gimnàs i diferents grups d'activitats com el voleibol, entre d'altres. Dins d'aquesta iniciativa, durant els dies 21 i 22 de febrer, coincidint amb els partits de competició, les persones esportistes majors de 12 anys lluiran cordons amb els colors de la bandera LGTBI. A més, aquells clubs que en disposin exhibiran la pancarta amb el lema "L'esport té tots els colors". Paral·lelament, es donarà lectura i difusió del manifest del Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport. I d'altra banda, Sant Sadurní d'Anoia acollirà la 15a edició de la Demostra Bienal d'Art al mes d'abril. La Demostra Bienal d'Art Local 2026 celebrarà la seva 15a edició a Sant Sadurní d'Anoia, consolidant-se com una mostra de la diversitat creativa dels artistes de la vila. Després de l'última edició, l'any 2024, la Bienal tornarà amb una exposició que inclourà disciplines com la pintura, l'escultura, la ceràmica, la fotografia i l'art tèxtil. L'exposició es podrà visitar del 7 al 30 d'abril d'aquest any a la Capella de l'Índex. L'horari serà de dilluns a divendres de 6 de la tarda a les 8 del vespre i dissabtes i diumenges, o festius, de 12 a 2 i de 6 a 8. La inauguració tindrà lloc el dimarts, dia 7 d'abril, a les 7 de la tarda. Les inscripcions per participar-hi estan obertes del 13 de febrer i fins al dia 4 de març.
Penedès en Xarxa.
Un cop al mes ens visita en aquesta darrera hora dels dijous la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, amb la seva secció Ones de Música. Avui, però, ve acompanyada, i no justament, del nostre company Miquel Cuenca, que també aquest dijous, però, són tres. Anem cap a Ràdio Sant Sadurní. Massala i merengada
sabent. Avui torna l'Ones de Música aquí al magazín, als estudis de Ràdio Sant Sadurní, amb la Janet Porter. Avui farem, o millor dit, entrevistarem un artista local. Feia temps que no ho fèiem, però abans, Janet, si vols, fem un repàs de l'agenda d'aquest mes de l'escola o principals actes que vinguin properament. Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, bueno, primer comentaré lo del concert de profes, que va ser un gran èxit i ens va fer moltíssima il·lusió. Recordeu que teníem el concert solidari de professors i professores i, bueno, vull dir, des d'aquí que estic superfeliç i Càritas també va quedar molt, molt content. Ja està. El 21 fem una roda d'instruments per als d'iniciació perquè vagin veient els instruments de l'escola i així puguin escollir l'instrument de cara al curs que ve. I és un dia molt divertit, que també fèiem, que fem per ells. I aquest mes, ben bé, no tenim cap acte obert directament a tothom, però com que primers de març, que encara no haurem fet el programa, tenim l'arribada de la Combogira a Sant Sadurní, doncs us comento que el dia 6 podeu venir a la Fassina a partir de les 7 de la tarda a veure com desembarca la Combogira amb tots els grups de Piera, Hostalets de Pierola, Sant Pere de Ribes i Sant Sadurní. I us presento una persona que té una gran sensibilitat, que està molt compromesa amb el món i que és una lluitadora, que crec que és una mica el seu pesar, perquè això de les lluites no agraden gaire. Però en tot cas, comença a fer temps que ens coneixem, s'ha convertit en una dona admirable i té un disc que val la pena molt, 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 molt escoltar. Així que comencem per escoltar. Doncs sí, és la Marta Castellví. I aquest és el single del seu primer disc, La pell dels altres, i la cançó es diu I si un dia el born. Hola, Marta.
Hola, bon dia.
Quina il·lusió tenir-te aquí. Ens presentes una mica aquesta cançó?
Sí, bueno, en primer lloc, Janet, agrair-te que hagis pensat en mi, que m'hagis convidat a aquest espai, crec que tan bonic i tan necessari. No m'esperava gens aquesta presentació que has fet. I sí, com dius, aquest és el single del disc, que és la cançó una mica que podria ser, no?, un bon resum del que significa tot el disc, que al final són cançons que jo he anat escrivint els últims anys i que ara sí que aquest any passat, diguem que ja m'estaven demanant un espai una mica més ampli, no?, i que els hi donés una mica una sortida. I si un dia el born és la cançó que va sortir primer, és la primera del disc i és una mica això, no?, un recull, no?, o un resum del que vindria a ser tot el disc.
Doncs molt bé, després parlarem una miqueta més del disc, però a mi m'agradaria fer una mica més d'història dels teus orígens musicals, perquè déu-n'hi-do, vas començar molt jove. Jo vaig començar jove, però tu ja te passes, eh? Perquè, si no m'erro, perquè ho hem parlat prèviament, tenies 10 anys quan vas començar amb els Cintus, que era un grup que va sorgir al Jacint Verdaguer.
Sí.
I i en el que tu no tocaves, tu no cantaves llavors.
No, jo no
cantava.
Tocaves
el saxo.
Sí.
Explica'ns una miqueta aquesta aventura.
Sí, sí. El Cintus va ser el primer grup que vam fer al col·le, al Jacint Verdaguer. Sí que abans hi havia hagut una orquestra i encara hi havia hagut membres més històrics, no? Com el Ramon, l'Isaac Romagosa, que havien format part d'aquest espai, i al cap d'uns anys vam crear els Cintus. Que allà sí que érem tots alumnes del Jacint Verdaguer, que molts ja veníem de començar a estudiar música a l'escola de música. Jo, en el meu cas, vaig començar amb 8 anys a fer saxo i clar, amb 10, doncs ja començàvem amb els Cintus i jo vaig començar tocant el saxo i fèiem versions de... Fèiem Beatles, fèiem Sau, fèiem Creedence, fèiem aquestes coses i allò va ser un gran inici i una gran escola i clar, amb 10, 11, 12 anys... A les estones del pati anàvem, quedàvem, tocàvem i també aquí crec que vam tenir molta sort de que el col·le tingués aquesta visió, no? tan encertada del que és la música i del que podia suposar un espai així per uns nanos com nosaltres. I ens programaven a tot arreu. Mm. I sí, allà va començar una mica tot. I també va ser amb els Cintus que jo després, una mica amb el temps, vaig començar a cantar.
Sí, aquesta és una altra. La primera part que has comentat, això de la importància d'ensenyar i de fer i de potenciar el fet artístic i musical a les escoles, que desgraciadament s'està perdent d'una manera terrible i que, sobretot ara, a algunes escoles de música intentem fer projectes, intentem fer coses perquè això no es perdi, perquè si fos per els programes pedagògics no anem bé. Però bueno, és un tema per parlar-ne en un altre programa, perquè avui parlem de tu. I el fet aquest de que el grup, que éreu el Ramon Castellví, l'Isaac Romagós, el David Buch i el Fran Ruiz,
sí,
i tu el saxo. Llavors cantaves, no cantaves tu, cantaven no. unes noies, però veu guanyar un concurs.
Sí, per presentar-nos al concurs, el My Camp Rock 2, el Disney Channel, havíem de fer un càsting i, evidentment, les cançons s'havien de cantar. I en aquell moment, doncs, les noies que cantaven no ho van veure clar i llavors van dir, bueno, pues, si ha de cantar algú, que cantin el Fran i la Marta. I jo en aquell moment vaig dir, ah, pues vale, ja m'està bé. I sí que ja llavors, en aquell moment, la meva mare, que sempre he anat veient que m'ha fet reflexions molt, molt encertades, em va dir, bueno, Marta, clar, jo en aquell moment tenia 12 anys, això era el 2010, i em va dir, si ara has de cantar, hauràs de començar a estudiar cant. I recordo que jo li vaig dir, ah, però això s'estudia. No? Era com, hòstia, que xulo, no? Jo no sabia que això també es podia aprendre, no? Perquè potser penses, ostres, cantar, on saps o no en saps, o tens oïda o no en tens, o tens bona veu o no la tens. No, tot s'aprèn, tot s'estudia, tot es perfecciona, tot es tecnifica, i el cant, al final, la veu no deixa de ser un instrument més que també s'estudia. I clar, allà a mi se'm va obrir un altre món, perquè vaig començar a estudiar cant a l'Escola de Música, amb la Janet Porter. I clar, jo allà vaig aprendre moltíssim amb tu.
Que bé.
De tècnica i també d'aprendre a estimar l'instrument, a expressar-te a través de la veu, i allà sí que vaig pensar, ostres, això sí que és lo meu.
Em fas pujar els colors aquí. Sort que és la ràdio. No? Em fa molta il·lusió, evidentment. Doncs sí. En aquest moment en què entres a l'escola, també, a part del cant amb mi, fantàsticament, també vas estar fent combos i això també et va entrar a una altra dimensió i el fet de poder veure altra gent amb qui tocar que no fossin els Cintus, però amb els Cintus finalment veu estar molts anys.
Sí, és uns 6 anys vam estar. I en paral·lel a això, doncs, a l'escola de música... Al final, el Ramon i jo ens hi passàvem moltes hores. Jo crec que ho fèiem tot. Llenguatge,
sí,
harmonia...
Era dels fics.
Cant coral, combos, conjunts instrumentals... Fèiem moltes coses. I al final, també, en aquella època, no, que et comences a fer gran, 14, 15, 16 anys, també vas veient que una mica la gràcia d'estudiar música, no, i el sentit que té de tan petit haver estudiat tanta música és acabar-la compartint. No? Perquè també anys enrere fèiem moltes audicions sols, amb instruments sol, i al final acabes veient que una mica la gràcia de tot això és compartir-ho, amb amics, amb companys, amb... i així una mica també vam començar a trobar-li una mica el sentit a tot.
Sí, no, clar. La música és això que diem, que té tantes vessants útils i bones, i potser la més important és la de compartir-la i que els altres gaudeixin amb tu i tu gaudeixis de veure'ls gaudir i, bueno, ja allí se munta.
Sí, sí.
Molt bé. I una cosa que m'interessaria saber és, clar, després vas deixar de venir amb mi,
sí,
però vas passar a un altre mestre que, a més, també ha sigut una important influència.
Sí, clar, jo vaig deixar l'escola de música quart d'ESO, llavors el fet primer de batxillerat, que també vaig anar cap a l'artístic, allà vaig fer un canvi i vaig començar a fer classes amb el Salva Racero, que el Salva és el segon cantant de l'Exambusto, també hi va haver un estiu que vam fer un campus amb ells, els vam poder conèixer i allà, arrel d'allà, doncs ja em va pescar i em va agafar per les seves classes, que això també va ser un canvi important, també era un altre mètode, una altra manera de fer, i allà també vaig aprendre molt, i de fet amb el Salva jo encara segueixo... A dia d'avui no, perquè se m'ha girat molta feina i ara no tinc tant de temps, però sí que fins l'any passat jo he anat seguint amb ell i hem anat fent classes i també ja porto bastant de temps. Quan mires enrere, tant adones que el temps passa molt ràpid.
Per tant, com que és un grup i un cantant que et van influir, què et sembla si fiquem una cançó de l'Exambusto?
I jo no puc pensar en res més que com ets important. Amb tu jo em vaig fent gran, ja no em passa pel cap res on no hi ets. Ja no espero trobar-me amb ningú més. I jo, hi ha cops que no et puc mirar. No sigui pas el cas que em passi d'estimar. Jo no et vull cansar, si m'has de carregar, fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust. Que jo vull per sempre d'estar amb tu, perquè sol no vull trobar-me ni demà ni més enllà. I és que saps que sol neixes i te'n vas.
Sap greu, però s'ha d'anar escurçant les cançons, perquè sí, sí, no ens dona temps d'explicar tantes coses. Perquè una cosa, una pregunta que acostumo a fer especialment a les dones, però també als homes, perquè per mi és molt important i perquè en els darrers temps he vist molts canvis molt interessants i molt, molt guapos, que és com veus a la dona en el món de la música, en general en l'art, però en aquest cas parlem en el món de la música, i si hi ha alguna dona que hagi sigut important, o algunes dones que hagin sigut importants per tu en el món de la música.
Clar, com veig la dona en el món de l'art, al final, com la veig en tots els àmbits públics de la vida, que és que sempre... Crec que les dones han de demostrar molt més, han de fer molt més, no? Que a vegades per tenir reconeixement o per fer-te un lloc has de ser com la millor en tot, has d'excel·lir en tot, cosa que amb els homes no passa tant, no? I també crec que a les dones, sobretot a l'hora de programar-les, les has d'anar a buscar molt més perquè no estan tant a la superfície. Jo no sé per què passa això, però de seguida tots ens vindran noms de grups i de cantants que estan formats per homes i les dones és com si no les veiéssim tant, no? I hi són, no és que no hi siguin, però no és tan evident. Sempre crec que estem una mica com més amagades, no sé per què passa això, però com bé dius... Últimament comencen a sortir ties que fan coses molt guais, però que també és això, les has d'anar a buscar molt més. I en el meu cas, dones que m'hagin influenciat, n'hi ha moltíssimes, perquè a mi m'agrada molt escoltar cantants, escoltar cantautores, no? Dones que canten el que han escrit, no? Que expliquen el que han viscut i en aquest cas n'hi ha moltíssimes i una que tenim molt a prop i que en el meu cas també ha sigut una referent i una persona que jo veia i pensava jo vull fer això que està fent ella, és l'Anna Roig.
Sí, home, tenim una grande aquí. Mm. Doncs què us sembla? Sentim una miqueta de l'Anna Roig, la cançó Que ve ser aquí. I ho dic de veritat, jo també ho dic, Que ve ser aquí.
Brisa humida en un riu, els reflexos dins l'aigua, els amics, tothom riu, llums, gratacels i calma, la música va sonant, pessigolles al ventre, tot el que està passant fa tornar màgic al vespre i de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que ves aquí. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que ves aquí, que ves aquí, que ves aquí. Això estigués escrit al meu destí. Joc de colors i sons.
Sóc greu, tallar-la.
Sí, però bueno.
És un problema que tinc en aquest programa, que se'm fa molt curt i no puc ficar totes les cançons senceres ni... Bueno, però bueno. Perquè jo voldria tenir una mica de temps per parlar del disc. Tenia més preguntes per fer-te sobre el disc, però sé que anem molt justets i que no podré preguntar-te molt més. Jo, personalment, vull dir-te que m'ha semblat un disc molt tendre, molt sincer i fins i tot en alguns moments una mica dur, perquè és mostrar-te tal com ets, que a vegades s'ha de tenir ovaris, com, perdon. I també diré que la producció de l'Oriol Mula m'ha agradat molt.
És molt
i que trobo molt encertat aquest viatge que fa entre diferents sonoritats, com a coses molt modernes i coses quasi retro, que m'ha semblat molt interessant i que m'ha fet volar bastant el cap, lo qual em sembla molt guai per d'una producció d'un disc. Tu què et va portar fins a aquest disc i què volies? Amb què et quedes de la sensació d'haver fet aquest disc?
Mira, jo em quedo... O sigui, jo sóc ara molt més feliç havent fet aquest disc.
Que bé.
T'ho dic de veritat.
Això és boníssim.
T'ho dic de veritat, que no pas abans. I mira que a mi em feia molta por i m'espantava molt perquè sí que al final expliques moltes coses i també sempre tens dubtes de això, no sé si a la gent li agradarà, si ho entendran, si ho sabran comprendre. I a mi el que em va portar una mica a fer el disc va ser que a mi el meu cos hi va haver un dia que em va parar. Aquestes coses que tant es parlen ara de salut mental, salut emocional, jo anava com amb una mena de pilot automàtic amb tot, que hi va haver un dia que el cap i el cos em van dir, bueno, fins aquí, i començant-me a treballar una mica per dins, em vaig adonar que jo havia estat apartant molt, molt la música, també em basé a unes creences que jo m'havia fet dins del meu cap de que, bueno, si jo no m'hi dedico, si no sóc professional, no puc fer res. I error total,
error
garrafal, i llavors un dia vaig dir, bueno, a mi això em feia molt feliç, ho he apartat molt, tornem-hi a posar-nos-hi, ho faig per mi, si arriba algú més, estupendo, però jo vull fer aquest disc, jo vull tenir aquestes cançons gravades, jo vull explicar això, i vull fer una festa, un concert, compartint tot això. I ho he fet, ho he aconseguit, amb molt de temps i molts diners, que això també s'ha de dir, i molt d'esforç, però ara ja ho tinc i no me'n penedeixo gens, i com et deia abans, sóc molt més feliç ara que no pas abans.
Pues em fa molta il·lusió, perquè és exactament del que es tracta la vida, és això, és buscar coses, i la música és una de les coses que et poden ajudar en moments difícils, en moments bonics, però en tot cas a ser més feliç. Així que acabem amb una cançó molt bonica. Jo he escollit, em vas dir, escull,
la que
doncs
tu vulguis,
escollir,
sí.
Evitar-nos. No es pot tenir tot, diu. Pues ala, nosaltres almenys tenim a la Marta un petonet.
A finals de juliol em pensava que un agost sencer seria prou temps per deixar de pensar-te. He posat un mar sencer entre els dos, crec que tu has trepitjat la neu. Aquest cop en direcció contrària. Ens ho vam dir un dia, que no ens podíem tenir. No es pot tenir tot, no ho puc tenir tot. Tu sempre tan a prop de la raó, perquè el tot ho ets tu, i jo ja no puc fer més lloc. Si ens volem evitar, per què no deixem d'evitar-nos? Conscients que aquí és on descansa la nostra trampa. Sona tan bé que deixo que m'enganyi, la confusió m'ho posa fàcil. Serem refugi quan el dubte ja no ens abraci. No ens podíem tenir, no es pot tenir tot. No puc tenir tot.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. En un to...